L'Info Vespre edita i presenta Dolors Lleuri.
Molt bon vespre. La jornada solidària Calella amb la Marató de TV3 es va tancar ahir al vespre amb la suma dels diners recaptats a la ciutat al llarg de totes les activitats que s'han fet aquestes darreres setmanes. Aquest any ha estat de poc més de 15.500 euros, una xifra sensiblement inferior a l'any passat, en una edició dedicada llavors a les malalties del cor. Enguany, la mobilització per aquesta gran cita solidària ha estat la lluita contra la diabetis i l'obesitat. Tot i la lleugera disminució de la recaptació, la regidora de Política Social, Margarita Valls, en feia ahir al vespre aquest bon balanç.
Arribar a aquesta xifra costa molt, moltíssim, és un esforç de tanta gent, unes emocions que es passen, uns nervis, i és una valoració tan positiva que jo només puc dir que estic supercontenta de tot el teixit associatiu que tenim a Calella. És molt emocionant i realment és una satisfacció, perquè, com sabeu, els temps continuen siguent complicats i difícils per tothom. I la gent fa esforços, i la gent col·labora, i la gent continua igual. Sabem que l'any passat va ser una mica més la quantitat, però no té importància, perquè realment s'ha notat la col·laboració, les ganes de la gent.
Des de fa unes quantes setmanes s'han anat fent activitats per part de les entitats de la ciutat, coordinades totes elles des de l'àrea de política social. Les últimes han estat, per exemple, la representació de l'obra Boscos Endins, que ha servit també per presentar públicament el grup de teatre solidari de Calella. La nit de dissabte es va fer el sopar de la Marató en un conegut hotel de la ciutat. Amb el sorteig va incloure d'unes bambes signades pel jugador del Memphis Grizzlies, Marc Gasol. Diumenge, dia central de la Marató, activitats al matí a la plaça Catalunya, a la tarda a la plaça de l'Església, una jornada solidària que es va desenvolupar amb total normalitat, amb la implicació de molts ciutadans. Només cal destacar l'anul·lació de l'enlairament dels fanalets voladors dissabte a la nit a causa del vent. Margarita Valls anunciava, però, que els organitzadors, Calella per la Independència, faran aquesta activitat més endavant.
Es farà l'enlairament. Ells igualment han col·laborat amb una aportació econòmica, i el dia que puguin prepararan l'activitat per fer-la altra vegada. És que té molt d'èxit i la mainada estava esperant, i ho faran, evidentment ho faran.
El marcador final de la Marató del 2015 es va tancar ahir amb la xifra de 7.015.367 euros.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Democràcia i Llibertat ha reunit a Calella les dones que ocupen les primeres posicions de la llista de la coalició per les comarques de Barcelona. Acte de campanya per les eleccions generals del 20 de desembre d'aquest diumenge, que ha tingut lloc al recinte del Far, i en el qual la número 2 al Senat, Sílvia Requena, ha afirmat que una àmplia representació del sobiranisme a la cambra alta podrà frenar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que comportaria la suspensió de l'autonomia de Catalunya. La diputada i alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha assegurat que les eleccions d'aquest diumenge seran la tercera estació del procés que va prendre volada el 9-N, va seguir el 27 de setembre i acabarà fent que es negociï de tu a tu la independència del país. Amplia la informació Oriol Leo.
Sílvia Requena acudia aquest migdia al Far de Calella en un acte de campanya de Democràcia i Llibertat, que ha congregat les dones que ocupen les primeres posicions de les llistes per a les comarques de Barcelona que la coalició presenta al Congrés i al Senat. És la número 2 de la candidatura que es presenta a la Cambra Alta i ha intervingut en l'acte de campanya al costat de Montserrat Candini, qui acaba de canviar el seu escó a Madrid pel del Parlament de Catalunya. Requena ha definit la candidatura de Democràcia i Llibertat com la successora natural de la llista de Junts pel Sí a Catalunya, tant en què és la coalició de partits i Suma independents. Ha justificat la importància de la participació de l'electorat sobiranista a les generals perquè el seu vot del 27S estigui representat i defensat a Madrid.
Nosaltres no anem precisament a quedar-nos impassibles davant d'aquesta idea, diguem-ne, de submissió de la ciutadania, i menys de submissió i atac a les llibertats de tot un poble com el nostre. Per tant, si tenim sort, si les persones creuen que efectivament aquest també és el vot de la nostra vida, i per tant part del vot que ja es va emetre, i per tant part dels gestos i accions que portem de manera sostinguda fent des de fa molt de temps, si la gent és capaç de veure que som això, crec que tenim possibilitats reals, i especialment les dones d'aquesta llista, de poder representar-nos, de poder representar tot el que és el poble de Catalunya.
La número 2 de la llista de Democràcia i Llibertat ha posat un exemple de com el vot sobiranista podrà influir en la política d'Estat quan es faci amb voluntat d'aturar el procés d'independència.
De la cambra alta depèn que davant d'una eventual suspensió de l'autonomia de Catalunya per aplicació del 155 de la Constitució, és la majoria absoluta dels membres del Senat, solament la majoria absoluta dels membres del Senat, qui pot, efectivament, promoure que això progressi o prosperi. Per tant, quants més senadors enviem amb capacitat sobiranista al Senat, concretament, més possibilitats tindrem de defensar el nostre autogovern.
La diputada i alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, que ha fet d'anfitriona de la trobada, ha advertit a les candidates per a les generals que es trobaran a Madrid un entorn menys receptiu a la contribució de les dones en la política.
I no hi ha cap societat madura ni intel·ligent que pugui permetre's de marginar el talent femení. També és veritat que la nostra manera de fer potser no és que sigui més important ni millor que la dels homes, però sí que està responent d'una manera molt clara als inputs, en tot cas, que la societat reclama.
Al Far de Calella s'han reunit electes locals de Convergència Democràtica, com ara les alcaldesses de Vic, Vilanova i la Geltrú o Sant Pol, a més de les regidores del partit a l'Ajuntament de Calella. Però també part del planter femení que Democràcia i Llibertat presenta a les generals, Míriam Nogueres, Carme Sallés i Cristina Xatart, la número 4, 9 i 19 de la llista del Congrés per Barcelona, i Glòria Freixa, número 4 de la llista del Senat, també per les comarques barcelonines.
Gràcies, Oriol. I Anna Antoja serà la nova gerent del Consell Comarcal del Maresme. Ho ha avançat el diari El Punt Avui, que explica que el seu nomenament s'oficialitzarà el pròxim 22 de desembre durant el ple de pressupostos. Antoja és una tècnica de l'organisme supralocal, actualment coordinadora de serveis generals, càrrec que ha ocupat en els últims 7 anys. Està vinculada, però, al Consell Comarcal des de fa 19 anys, en té 53 i és funcionària de carrera. La seva tria es produeix 5 mesos després que s'hagi constituït el Consell amb llargues negociacions entre els tres socis de govern, Esquerra Republicana, Convergència i Unió i el PSC. S'hauria imposat, diu el diari, la tesi dels republicans perquè la gerència recaigués en una persona de perfil tècnic i no polític.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
La periodista Mercè Roura ha presentat en primícia a Calella el seu primer llibre, Amo la imprudència de mis palabras. És una compilació d'una selecció d'articles que l'autora establerta a Calella ha publicat al seu blog personal amb un notable seguiment i impacte també a les xarxes socials. I parla de persones i de sentiments, allunyant-se dels temes a què es dedica professionalment. La periodista desvirtualitza en el llibre els seus pensaments.
Són, podríem dir, textos imprudents, és a dir, defensant la nostra capacitat a dir que no, si cal dir que no, respectant la nostra diferència, estimant les nostres diferències, sent diferents i sent persones que no tinguem por d'expressar les nostres opinions i també la nostra manera de ser, no? Són textos que vaig anar fent en moments complicats, parlant amb persones, amb coses que he sentit jo mateixa, coses que han sentit els altres i que he volgut compartir i que ven a defensar això, no? No sé, n'hi ha un que diu estima les teves rareses, doncs hem d'estimar les nostres rareses, són els que ens fan diferents, són el nostre talent i són el que ens ajuden a tirar endavant i a no tenir por.
La llibreria El Faristol va acollir la primera presentació del llibre, que després la portarà a Barcelona. Roura viu a Calella, se sent calellenca i d'aquí la seva insistència per presentar a la ciutat el que considera és una petita part d'ella mateixa. Assegura que davant el teclat es despulla dins d'uns límits i que això és el que la fa connectar amb els seus seguidors.
Vaig decidir parlar de persones, no?, que són el més important. Llavors, una cosa que tenia molt clara és que vaig decidir ser honesta. I de vegades, com jo dic, em faig una mica una autòpsia, no? Allò, em despullo. Fins on jo crec que em puc despullar. I la gent valora moltíssim l'autenticitat i hi ha moltes persones que m'escriuen i em diuen és que jo això també ho sento però no ho havia dit mai en veu alta.
Mercè Roura té en projecte un segon llibre, un segon volum que recull els textos que continua compartint al seu blog, La rebel·lió de les paraules. I el pintor Francisco Nogales ha inaugurat una exposició de la seva obra més recent al Centre de Desenvolupament Artístic Pigment del carrer Bruguera i mostra una selecció de 13 quadres, 3 d'ells de gran format, que defineixen com ha evolucionat la seva tècnica pictòrica. Sobre el seu estil, Francisco Nogales n'ha parlat a Ràdio Calella.
Sé que me dice que me parezco un poco a Picasso, estoy un poco influenciado, claro, pero no es Picasso cubista, ni mucho menos. Mi pintura es normal. Yo lo único que trato es que mi pintura sea sobria y que carezca de esos brillos y de engaños superfluos ni nada. Que sea una pintura sobria y seria y avanzar en ese sentido.
Nogales ha exposat en diverses ocasions a la Galeria Cultural del Grup Avimultó. Ara mostra la seva obra a Pigment. Es podrà visitar fins al 23 de gener en horari de tarda de 5 a 2 quarts de 9 del vespre, els dissabtes de 2 quarts d'11 del matí a 1 del migdia.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I la multinacional Procter & Gamble ha venut la seva planta de productes de neteja de Mataró, on es produeix la popular marca Ariel i l'ambientador Ambipur. El fons d'inversió espanyol PAQ Industrial, especialitzat en la gestió d'empreses de fabricació, industrials i de serveis. L'operació es tancarà a mitjans del 2016, afectarà els poc més de 300 treballadors de la fàbrica de Mataró, se'n queda al marge, però, tot el personal del centre de distribució i de planificació de transports, a més dels empleats amb contracte a Mataró, però que treballen en altres centres de Procter & Gamble al món. A través d'un comunicat, el Fons d'Inversió Espanyol ha indicat que la planta continuarà amb la producció actual, però que a llarg termini els anirà substituint per d'altres marques. La de Mataró és la tercera planta del sector dels productes de neteja que compra el Fons d'Inversió després d'adquirir les antigues fàbriques de Henkel, de Sevilla i de Sant Adrià del Besòs. La intenció és convertir el centre mataroní en la seva base europea i plataforma per l'expansió del seu negoci de productes de neteja i de la llar, tant en marques pròpies com blanques. L'anunci fet públic a finals de la setmana passada ha generat preocupació entre el personal. Davant d'això, el sindicat Comissions Obreres ha exigit que s'obri un procés de negociació que garanteixi la subrogació de tots els treballadors i que se'ls mantinguin també les condicions laborals. Esto fins aquí el repàs de l'actualitat de la jornada. Més notícies demà a les 8. El bon dia de Sònia Muntanyola. Fins llavors, que acabin de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.